Escoltes A mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí. Engeguem, doncs, una setmana més aquest dilluns. Saludem els nostres tertulians. Ens acompanyen Miquel Quintana, bon dia.
Hola, molt bon dia. He vist el Barça femení.
Lourdes Auquer, bon dia.
Bon dia i bon solet.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Des de la primavera radiant de Roda de Barà, bon dia.
La primavera radiant amb el fred que feia aquest matí.
Bueno, doncs primavera.
Primavera.
També fa fred a la primavera.
No, però feia molt fred, eh? No.
Ah, però ara escalfa el
solet. No us en fieu, que diuen els meteoròlegs que a final d'aquesta setmana torna la calor una altra vegada. Eh?
Sí, torna la calor?
El que no veuen les pluges.
No, feu canvi d'armari encara.
No. No hi ha hagut pluges de setembre, eh?
No. Ah, ni d'octubre.
Ni d'octubre, ni de setembre, ni de gener, ni de febrer, ni de res. No hi ha pluges.
Ai, ai, ai.
Ja patim, però...
I els pantans estan com estan. Sí, sí.
Això.
Però d'això que parlem de la pluja, el més frapant és que trobes gent i parles amb ells i diuen, no, és que això ho posen amb aigua. Però que no saps que hi ha 300 pobles que no tenen aigua? Ah, sí. I estan vivint amb aquesta terra, eh?
Sí, sí.
Amb els peus a sobre.
Bueno, és que hi ha gent que no s'entera de res o no vol enterar-se.
Que no es vol enterar, jo crec, no?
I sóc el Franco que va fer embassaments, encara hi ha qui l'estava beneint.
Sí.
Vinga, sí. Anem a veure quins temes tenim avui damunt la taula. Vinga, va, començarem parlant de Renfe, perquè, doncs, com bé sabeu, hi ha vagues convocades.
Sí.
No sé si ha afectat o afectarà massa. Com ho veieu?
És que ja el que afecta ja no crec que afecti res més.
Pobre
gent.
Ja no pot afectar més, no?
Pobre gent.
Ahir jo vaig baixar amb tren a Barcelona i em van fer un comentari. Diu, és igual que hi hagi vaga, no es notarà. Va tan malament el servei que ja no...
Va malament el servei, vols dir?
Home, d'entrada, dels dos regionals express que hi ha al dematí, ahir només en va sortir un.
Bueno...
Vaig haver de pujar amb els Rodalies.
Això pot passar, és normal.
Però sí,
amb l'edat que tenen aquests trens...
Bueno, no, cuidado. Els més vells són els que funcionen més bé, eh?
Bueno, però...
Els 447 van de conya, van rapidíssims, eh?
Bueno, però... La Renfe diu que
sí,
ha comprat...
No, era material molt
101,
bo.
101 trens. 101, eh? No 100, no. 101.
101.
Trens
per la Rodalies. Perquè li feien millor preu si passava de 100.
Exactament. Però, per Rodalies de Catalunya, a veure si... quan els veurem, aquests trens,
però,
perquè hi ha les promeses...
El problema no és que tinguin trens, el problema és que no tenen maquinistes.
Bueno, també...
Sí,
el problema és que no hi ha maquinistes.
I les vies que ja són de pena.
Bueno, crec que ara podem explicar l'anècdota de l'altre dia, del divendres passat, que va ser bona, no? Un tren que sortia de Barcelona en direcció a Puigcerdà a les 4 i mitja de la tarda, arriben a Manlleu i diuen està espatllat, aquí es queden, i bueno, al cap d'un moment van venir uns autocars i van dir els portarem fins a Ripoll. Bueno, doncs amb els autocars van anar fins a Ripoll. Allà a Ripoll van tornar a agafar un altre tren, i arribes de Freser, el maquinista diu, bueno, doncs jo em quedo aquí perquè la meva jornada laboral ja s'ha acabat.
Ximpum.
Bueno, hi va haver un motí general i no sé com va acabar. Crec que finalment van obligar
el
maquinista a arribar fins a Puigcerdà, fins al final, però vull dir, clar, al final el trajecte va durar 6 hores, no?
I, sí, 6 hores.
Vull dir, quan es va inaugurar aquesta línia, trigava el tren, trigava...
3 hores
i mitja,
sí.
O així, sí.
Els pingüinos ho feien en 3 hores.
Això va ser quan es va inaugurar aquesta línia fa 100 anys, no?
Ara mateix fa 100 anys. Aquest any, el 22, sí. amb aquesta època fa 100 anys.
I llavors dius, home, que trigués 3 hores i mitja i ara en trigui 6, això ja... Bueno.
Però és que
això no és un fet, perquè és que és un dia sí i un altre també, sí. Perquè la gent que agafa el tren... Clar, nosaltres agafem el tren de tant en tant i dius, a veure si avui ens tocarà a nosaltres o no ens tocarà. I si no toca, és allò de portar un ciri a Sant
sí,
Pancràs.
Sí, que l'agafa cada dia,
però
pobra gent.
Però l'agafa cada dia, aquest sí que sap quants dies al mes li toca pel mà, no? Per tant, aquest és el problema, no?
A més, que s'ha incrementat el nombre de passatgers.
Clar.
Perquè hi ha molta gent que no vol agafar el cotxe pel cost, la duració del viatge, el trajecte, els embussos, i els diuen agafo el tren, però clar, si els trens funcionen pitjor que els embussos i els merders a l'autopista...
Va haver una... Per la televisió es va haver també aquelles enquestes de carrer i tal, i van preguntar a una noia... que li semblava la mesura aquesta del govern de fer els abonaments gratuïts. Va dir, no, si nosaltres no volem els abonaments gratuïts, volem que funcionin els trencs.
Clar. Sí, sí, clar, és això.
És que és normal. És,
i a més, ens estan empenyent a agafar el transport públic i el transport públic no va.
Però això...
Això, l'incident d'ahir, per acabar, perquè és una... La pròpia Renfe va trencar el seu reglament de seguretat quan els maquinistes porten certes hores, igual que els pilots d'aviació, han de deixar el torn. Si no ho fan, els sancionen.
Bueno, com amb els camioners. Que...
Els camioners també.
I aleshores, la pròpia Renfe va obligar el maquinista a seguir el comandament del tren fins a Puigcerdà, final de trajecte. Però això és una vulneració, perquè el que va decidir fer això no sabia en quin estat estava el maquinista.
Bueno, però...
Però vull dir que... Vale, fins aquí hem arribat que la pròpia empresa vulnera les normes de seguretat.
Però aviam, quants anys fa que Renfe no funciona?
No ha funcionat mai.
Però ja està. Vull dir, el que passa que ara la cosa s'agreuja, perquè hi ha més gent, els trens continuen sent els mateixos, malgrat el 101 que volen comprar, les vies són les mateixes de fa no sé quants anys,
sí, sí,
i llavors
sí, sí.
Tot està igual. El que passa que això és un mal endèmic, una malaltia que està enquistada aquí i, per tant, no s'arreglarà d'avui per demà. Ni per 1.001 trens.
No, i a més, el més greu encara és pressupostos assignats i no executats, i aquest diner s'ha evaporat.
Bueno, normal.
Sí, vale, perfecte, però a Catalunya, quan et diuen que el 17% de les obres s'han adjudicat i les altres no, que preguntin d'on són els diners que falten.
Doncs molt fàcil, en aquest cas es veu, salta a la vista. S'han gastat tots amb les línies d'alta velocitat a llocs que no
I,
cal.
I saltant-se directives europees, muntant aves per motius electoralistes, i aleshores pressupostos que estaven, per exemple, per l'Eix Mediterrani, que és una eina de treball i d'economia i de comerç, doncs encara està per fer.
Però passa per Catalunya.
Per cert, una cosa, a La Vanguardia avui publica que Barcelona-Tarragona, el tercer eix de la Unió Europea amb més tràfic de mercaderies.
Clar, sí, clar. És lògic.
Atenció, el tercer eix de la Unió Europea.
Sí.
Home, tota la mercaderia...
I clar, un estudi de Ferrmed recomana a Brussel·les concentrar en aquest corredor les inversions.
Sí,
I on estan aquestes inversions?
Sí, i el corredor, abans era el corredor número 2 de la Unió Europea, ara és el corredor número 6, que és Algeciras-Bucarest, és l'eix transversal d'Europa, que és prioritat absoluta, i els diners que la Comunitat Europea ha abocat aquí, que financiava el 40% de les obres, doncs aquests diners s'han dedicat a construir AVEs i el túnel de comunicació de l'AVE nord-sur de Madrid, que han trigat a obrir-lo també, suposo que per no haver-lo de declarar a la UIC. Vull dir, el dia que intervinguin a Espanya los hombres de negro, aquí hi haurà una escampada...
Los hombres de negro.
No, sí, home, sí, existeixen.
Sí, no passarà mai.
Bueno,
això que dius no passarà.
Això l'any 2024 ja en parlarem.
I els diners que s'han desviat de l'eix mediterrani?
Aquests, sí.
Perquè l'eix mediterrani que havia de venir per aquí on dius tu, per via Múrcia, València i Tarragona i tot això, resulta que s'han gastat per fer una estació de Totxa a Madrid i per fer passar a l'eix mediterrani, fer passar per Madrid, que dius, home...
O començar a construir a l'AVE València-Santander, que aquest encara ha agafat per sorpresa el mateix Revilla. S'està construint, i a més, en via única.
Vale.
AVEs, trens d'alta velocitat a Espanya, saltant-se totes les normes mundials, en via única.
Bueno, però, aviam, però, si això... Espanya, si veus i analitzes la seva història de fa 200 anys fins ara, és la mateixa.
Sempre és la mateixa,
No ha canviat de res. Vull dir, és l'únic país del món en què encara es nomenen condes i marqueses. Quin país és aquest?
Ahir a l'estació de França hi havia tres màquines elèctriques, els 252, que van costar, en pessetes eren, en aquella època es van uns 300 milions de pessetes a unitat, i n'hi havia tres mortes de risa a l'estació de França. Perquè ja no hi ha trencs amb vagons. I l'estació de... I sabeu que per Tarragona només passa un AVE al dia? Ai, un AVE, un talgo al dia, un trenc de llarg recorregut, només en passa un al dia.
Sí, bueno,
el d'anada i el de tornada. Ja està.
Àlvies en passa algun més?
Sí, bueno, sí.
Àlvies?
Àlvies sí, però l'Àlvia no és un tren d'alta velocitat, ni molt menys, i sí que és de llarg recorregut, però no està pensat per llarg recorregut.
Home, Barcelona-València ho fan amb Àlvia. Jo he anat amb Àlvia, Barcelona-València...
Ah, bueno, sí, però van per la línia d'aquí dalt, no van per...
Però quan triga, de Barcelona a València?
No, ha millorat el temps itinerari. No arriba, no arriba a les 3 hores.
A tu et sembla correcte, això? 3 hores? Això és el que Barcelona-Madrid triga 2 hores.
Escolta, a l'Avi. Però l'Avi no corre igual.
Bueno,
Octavi, escolta, Octavi, i... són 120 de promig, eh? No està malament.
Bueno, ja està bé.
Jo, no està malament.
Vull dir que és un servei que et donen i té sí. 2 parades.
No, ja s'ha carregat l'avió. Ja no té sentit l'avió.
L'avi fa temps que funciona.
A mi em sembla que Barcelona-València 3 hores, en els moments ara en què estem, això no.
Per tal com està la línia, està bé.
Ah, no.
L'objectiu era...
No, sí, aquest és el problema. Ja ho sé, d'això em queixo.
No.
Que la línia no està bé.
Potser ha sigut incorrecte. La línia està bastant bé, sobretot la variant. L'únic que passa que el tros entre Tarragona i Barcelona coincideix amb mercaderies i rodalies.
Clar, exacte.
I aleshores no es pot córrer més. Vull dir...
aquest és el problema. Clar,
ha fet una autopista en una carrera.
Però per exemple, el trajecte Tortosa, Barcelona-Tortosa, per la variant nova, es pot fer en un temps realment homologable, no, millor que molts països d'Europa.
Bueno.
Millor, i fins i tot millor que França. Que França s'ha degradat molt.
Però què dius ara?
No, sí.
Suposo que no ho penses, això, ho dius, i no
I
ho
tant.
Penses.
D'aquí a Tortosa? Triga,
quan triga d'aquí a Tortosa?
Saps que triga, sí. Saps que triga el regional Barcelona-Tarragona, el que no para a Sant Vicenç? Triga una hora.
Ja, sí.
Triga una hora. El regional.
Sí.
I que el que passa per aquí, per Sant Vicenç. I per Roda de Barà, per platja. I aleshores el trajecte entre Tarragona i Tortosa el deu fer aproximadament en uns 40 minuts. No triga més. Perquè la variant és de 200 km per hora.
Està retallant molt, però vaja.
No, és que la variant és de 200
km. Barcelona-Tortosa, 2 hores, a mi em sembla...
Sí. Vamos. No, això no està malament.
Això no et diguis que és millor que França, perquè...
No, França. França s'ha degradat totalment, el tren regional. S'ha degradat...
Bueno, no
el govern francès el va passar la responsabilitat a les comunitats, sinó a les regions, que s'espavilen com poden, però la qualitat que tenia abans el tren francès ha caigut. França es comunica pel TGV i és de París a qualsevol punt d'on arriba el TGV.
Bueno, ara ja ens estem...
Lo de França no conec.
No, és...
Ens estem allargant.
Bueno, és la
Vinga,
renfe
va,
que no té remei.
Anem a parlar.
Que tots sabem que com estan les coses i no cal que ara que fem comparacions amb altres països perquè em sembla que hi sortirem perdent.
Vinga, anem a canviar de tema, anem a parlar de política.
Va, anem a parlar de política.
Que el Miquel tenia ganes de parlar del senyor Feijó.
Home, sí, perquè les declaracions que va fer ahir resulten esperpèntiques, no? Dic que la Guerra Civil no va ser una guerra civil, sinó que va ser una... que els seus avis i els nostres besavis en aquells moments es van barallar. I això passa en un poble o en una comunitat de veïns, dit per ell. I que després això ja es va arreglar, es van donar la mà, i gràcies a això, a la dècada dels 70, es va fer la Constitució Espanyola i endavant les atxes, que aquí no passa res.
I el general Mola, d'on queda?
No, això no comenta. Ni el general Queipo de Llano, ni la Guerra Civil de 3 anys.
Ni Franco.
Ni les matances, ni els 40 anys de dictadura.
I Adolfo Hitler tampoc, no?
No, tampoc. Ni Mussolini.
Vale.
O sigui, ell considera que s'acaba la guerra, la baralla dels avis, es dona la mà i automàticament arriba la Constitució.
Que bonic, no, el conte?
Sí, això és absolutament inversemblant. Però coses com aquestes, ha arribat a dir moltíssimes.
Sí.
El que no entenc és que després surti el FIS i digui que està quasi arribant als límits de vots al màxim que té el PSOE. Que a mi tant se m'ha rebut el PSOE. Però, bueno, llavors jo pregunto, quina gent viu en aquest país?
Bueno, a veure si els tontos s'ho creuen.
Bueno, és que
nosaltres estem preocupats per aquest tema?
Home, i tant.
Hi ha molta gent que passa.
Home, hi ha gent que diuen que no passa res.
Perquè
en el seu poble es barallen moltes vegades la gent i no passa res. Sí. Hi ha algun poble que enganxen l'escopeta i es carreguen 4 o 5 veïns i tampoc passa res. Però aviam, aquestes comentaris, aquestes formes d'actuar... Després tenim la senyora Ayuso.
Bueno, això és un cas a part.
I el senyor, l'alcalde de Madrid.
Mm. Això també és un altre cas a part. Aquest.
No, cas a part no, són del mateix grup.
Sí.
Del mateix grup.
Però hem tingut una mala setmana, l'última setmana.
Una mala setmana?
Aquesta que portem ha estat una mala setmana per aquests dos, per l'Ayuso i per...
Una darrere l'altra.
I pel Feijó,
Però si està parlant dels metges, l'Ayuso, dient que són uns incompetents i que per això es va fotre fora, ja no té metges.
I per això ha tancat els caps de Madrid.
Però ha tancat tots les urgències. No hi ha metges.
No hi ha metges, no hi ha metges.
I me'n recordo un
cap que
van penjar en un dels caps que va dir no tenim servei, però no tenim metges, però d'aquí davant hi ha un bar que serveix en cervesa. Això fent al·lusió a el que va dir la Ayuso i abans la senyora.
Sí. És que la senyora Ayuso li està passant la mà per la cara contínuament i ara té d'anar endurint el seu discurs.
Sí,
i
però bueno, per sortir endurint els... de quina manera? Per, amb mentides.
Mentides per sortir sí. A primera plana dels diaris.
Però, llavors...
El cas és seri, és igual, encara que sigui per això. I el fotut, i el que més m'emprenya a mi, és que hi ha gent que l'aplaudeixen.
Bueno, però això...
Perquè després, a l'hora de les votacions, mira les enquestes. Vull dir, clar...
És que, està permès,
aquest és el problema.
Bueno, ara les enquestes són un brindis al sol. Ara, en aquests moments, bueno, fins que no comenci la campanya electoral, són brindis al sol.
Sí, bueno, però ja veuràs, quan vinguin les eleccions, ja veuràs quanta gent votaran, eh? I votaran...
Però el problema d'Espanya és que la gent senyor... vota sense meditar.
I votaran aquest senyor que ha dit mentides i que tots sabem que són mentides, però el votaran. Aquest és el problema.
Però per què es permet a la política espanyola que diputats, senadors, presidents de comunitats autònomes, presidents dels seus parlaments, puguin dir el que volen i no els hi passa res? En quin país vivim?
Bueno,
o sigui, no els hi passa res perquè també han robat alguns polítics i tampoc els hi ha passat res.
No, jo no parlo de robar, jo parlo de mentir.
Ja poden, no, de mentir. És més greu robar que mentir.
Bueno, això és com el cas de la Macarena Olona, que ara ha creat aquesta espècie de nou partit sí. I ha posat els de Vox a caure de dalt d'un burro, perquè els he dit feixistes, els he dit de tot, però és allò de dir-los, amb els anys que s'ha estat en aquest partit cobrant un sou cada mes...
Perquè potser no ho sabia, tot això.
Ah, el dia d'infant.
Bueno, això també...
Vinga, va, anem a seguir de política, perquè parlem també del senyor Barrionuevo, no?
Ah, sí, també.
Sí, bueno, ara sí. Ha dit amb tota claretat, algú que ja sabíem, ja feia molts anys que sabíem tots, no?, que el Ministeri de l'Interior era el responsable de les accions del GAL.
No.
Això és el que ha dit, no? No, bueno, jo ho he llegit en algun lloc, això, eh?
La seva entrevista. L'entrevista que hi ha al País.
Sí.
L'entrevista que hi ha al País. Jo, és una pàgina sencera del País. Bueno. Jo la vaig llegir tota. I em vaig esgarrifar. Vull dir, explicar que, per exemple, ell va ser el que va encarregar als seus policies patriòtics segrestar a Secundo Marey. I quan el van segrestar a França, el va posar dins del cotxe i se'l van emportar cap a Espanya. Quan va arribar aquí i ja portava 9 dies presoner, llavors va dir, el Barrionuevo diu, entonces me di cuenta que este señor no era un terrorista vasco, sino que era un empresario, y dije, hay que soltarlo. Y lo soltamos.
Ah, muy bien. Punto.
Es que bé.
Y va intentar segrestar un altre...
No, nos hemos equivocado. Ya está.
Van estar a punt de matar-lo.
I no volverá a ocurrir.
Van estar a punt de matar-lo,
sí, sí.
Per fer desaparèixer proves, a Santander, eh?
Van segrestar un altre, segons ells, terrorista d'ETA a França,
sí.
Però llavors explica a la seva entrevista, com que era un tio muy grandote i grande, no cabia para meterlo en el maletero del cotxe. Ah. I llavors, amb el merder, això a França, estaven a França, amb el merder que hi havia, la gent va cridar a la gendarmeria i van venir els gendarmes i llavors les va liar. Van deixar lliure l'altre i els policies espanyols els van fotre cap a Espanya. O sigui, que això ho expliqui ara el senyor aquell, que va tenir una condemna de més de 5 anys.
I va estar 6 mesos a la presó.
Va estar?
3.
Va estar 6 mesos.
3
eh?
Mesos. Està.
I
després
mesos,
va tenir una altra condemna.
Perquè el van indultar, eh? El van indultar.
I després sí, va tenir una segona condemna que li posaven, em sembla, 1.500 dies de presó i va estar 9 hores a la presó.
Home, no està malament. No està malament.
Mira, què va fer les declaracions al País aquesta setmana?
Sí, però és que el País també...
Us recordeu quin dia va ser, no?
El dissabte o diumenge?
Ahir?
Em sembla que era ahir, eh?
Ahir o abans
d'ahir?
El País d'ahir?
Crec que era ahir.
Del dissabte, vols dir, fa 2 dies. Intentem pescar, perquè jo tinc les memòries del Barrionuevo. Me les vaig llegir, fins i tot vaig arribar a tindre correspondència amb ell.
Vinga, sobre memòria històrica.
Llavors m'agradaria contrastar-ho, perquè
el que em sobta que és que aquest senyor ara surti i digui...
No passa res.
I no passa res, perquè és que, a més, si ell era ministre de l'Interior, a mi no em diguis que el seu jefe, que era el president del govern, no era igual responsable que ell o més.
El senyor X.
I, bueno, jo no sé, en aquells moments hi havia un president del govern.
Octavi, precisament, jo li vaig escriure la carta perquè va fer una entrevista al Canal 33, protegint el Mr. X. Va dir que ell assumia la responsabilitat. Ell, com a ministre de l'Interior.
La carta se la deu passar a l'Arxiu General, que en diu la P, que és la paperera.
A, al millor d'aquí 20 anys, sortirà un senyor, el senyor Marchena, potser, o Llarena, sí, o un d'aquests, jubilats ja amb 90 anys, i dirà, sí, lo sentimos y nos equivocamos con los independentistas catalanes, lo sentimos y ya está, ¿no?
Bueno, ningú va donar l'ordre d'atacar la policia, no, ningú... Bueno,
vinga, va, memòria històrica.
I total impunitat, ja està.
Memòria històrica, va.
Bueno, sí, una de les... No sé si era d'això el que volíeu parlar, però de moment es va exhumar el cos del general Queipo de Llano,
de la
Macarena, de l'església de la Macarena de Sevilla, que estava enterrat, sí, allà, amb tots els honors i això, i el van tenir de treure a la nit per evitar... El d'Arull, sembla ser, no?
Va passar bastant desapercebut, no?
És que l'havien fet cofrade major, de la Macarena, Sí, era cofrade major de la Macarena i estava enterrat a l'església de la Macarena.
Però és igual, que si fos cofrade o no cofrade.
Sembla ser que aquest senyor se l'acusa d'uns 45.000 morts a la Guerra Civil.
A Sevilla, 3.200.
Tots els que marxaven...
A Badajoz, a la presó, al camp, a la plaça de Braus de Badajoz, es van afusellar, em sembla que van ser 2.000 persones.
I això és cofrade? I aquest senyor era cofrade?
Cofrade de la Macarena, a més cofrade d'honor. Cuidado! Escolta, la cofradia de la Macarena va protestar perquè l'exhumessin. Han presentat tota classe de resistències.
Sí, van protestar perquè el treien d'allà, sí.
Però bueno...
Un senyor que va matar tots aquests, perquè sembla ser que quan marxaven la gent, els republicans de Sevilla, que s'escapaven en direcció cap a baix, a Cádiz i cap allà, i es veu que per la carretera els ametrallaven i se'ls carregaven tots.
Quan van bombardejar Màlaga des del mar... que llavors era Arias Navarro, el carnicerito i de més, però el cap era Queipo de Llano, doncs la població que fugia de Màlaga va ser tirotejada i bombardejada.
Sí, sí, per la carretera.
Bueno, i això era una baralla.
I a més, el tio diguem, va presumir, jo he llegit en algun lloc, que va presumir que era un dels responsables de la mort de García Lorca, no?
Bueno, aviam, només cal escoltar les seves declaracions en pel·lícules que estan filmades en aquell moment. I surt el senyor, el general aquest, explicant i dient, per exemple, que s'ha de matar els rojos, que s'ha de violar les seves dones...
Sí. Aviam, tot el això. Propi general Mola...
Ho diu ell.
El propi general Mola, quan adoctrinava les tropes, requetés...
Aquest va volar poc.
No, va durar poc, sí. Però ell i també Queipo de Llano deien màxima duresa i terror. Tenemos que ganar por el terror a la población
civil.
Jo,
el que he vist del Queipo de Llano, són filmacions de pel·lícules d'aquella època, i la veritat fan esgarrifar. Sí. I penses, com encara avui pot sortir el senyor Feijó, Núñez Feijó, a dir que allò va ser una baralla de veïns, o com les baralles que hi ha a les comunitats de propietaris. Cosa que n'hi havia moltes en aquella època de comunitats de propietaris.
La meva mare m'explicava una anècdota del Queipo de Llano, que a més tenia fama d'estar a vegades entre dues copes.
O tres.
Sí, o tres, sí. I una vegada feia unes al·locucions per la ràdio mig en plan de broma, però molt tàgica. Dicen que han tomado Jerez. Ja, 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 ja. El Jerez me lo tomo yo.
Bueno, sí, això. Ja dic, aquestes coses surten en pel·lícules que estan aquí i ara precisament moltes les estan posant a disposició de la gent.
És que hi ha una filmoteca.
Ah, doncs sí, les posen a disposició. Però, clar, aquí no s'ha acabat el tema de la...
No, la Guerra Civil, ens estem horroritzant d'Ucrània, però aquí va ser espantós.
Clar.
Però, clar, ara hem d'anar al Cáceres de Toledo. El Cáceres de Toledo està enterrat al Milán del Bosch, a part de dos personatges militars també de l'època franquista.
Sí, clar.
I els han de fotre fora.
Però veus, això era una acadèmia militar. Mira, vale, aquí...
Tant se me'n fot que sigui acadèmia militar. Aquest senyor no pot tenir honors. No pot tenir honors en un país que s'ha considerat democràcia i que té plena llibertat. No pot ser aquestes coses. O sigui, aquest passat...
No se li pot rendir culpa, no.
Es ha de fer vergonya.
Sí, però deixeu-me tornar a la meva dèria de sempre. No és ja que hi hagi això, sinó la quantitat de gent que ho recolza, que veuen tots aquests com uns herois. Aquest és el problema. En un país que hi ha tanta i tanta gent... que veuen aquests com uns herois, que els que protestaven perquè traien el Queipo de Llano, protestaven. Quants n'hi havia allà que protestaven? I quants n'hi ha pels diaris que diuen que aquest senyor era un heroi? Home, doncs això és el que a mi em preocupa, no?
Bueno, em preocupa, sí, clar, em preocupa, perquè
veus... Em preocupa això, què vols que et digui?
El nivell intel·lectual del país.
Doncs pues ja està.
Bueno, ja quan diuen pues que el franquisme encara existeix, doncs
pues això fets, és el que em preocupa.
Els fets donen la raó.
Però, bueno, però torno a dir, el nivell intel·lectual del país.
Bueno, però si el Feijó ha fet aquestes declaracions...
Home, clar, està, no, està en el grup.
Doncs pues que li diguin als gran... familiars que estan desapareguts, a veure si li fa molta gràcia, escolta, això.
La gran
que...
victòria de Franco va ser aconseguir que dues generacions d'espanyols no pensessin. I els que valien van haver de marxar del país.
Home, no pensessin, cony.
Si no, no, van esborrar el criteri de política. Ah. Durant dues generacions els espanyols no l'han tingut.
No, clar, perquè va bombardejar el poble i es va matar.
No se meta... Haga com allò, no se meta en política.
No se meta en política. Això li va dir Franco a un noi, sí, sí.
Vinga,
sí.
Va, anem a parlar del rei emèrit.
Sí. Ah. O de la senyora Larsen.
Un altre. És com si continués el tema. Sí, sí, aquest sí, tema sí. Que estem parlant és com si continués.
És com poder... Salva més real, no?
Sí.
Sí, jo ho veig així, eh?
L'herència del franquisme
la versió
la
real de Salva més.
Sí, sí, l'herència del franquisme sí, sí. Va passar a la monarquia. I aquí estem.
Jo confesso que tenia admiració per la senyora Maria García García, que és Bàrbara Rey, sí. Però la senyora Corina Larsen...
L'ha superat.
M'ha superat, sí, sí, sí. I a vegades...
Jo ara ets fan de la Corina.
Sí, la senyora Larsen.
Home, aquesta té un altre nivell, eh?
Home, sí. Per tu, Corina, que és com amiga teva, no?
Clar.
Sí.
No, ja m'agradaria conèixer, deu ser simpatiquíssima, una dona intel·ligent i maca, eh?
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
No, doncs, a vegades me l'estic mirant i penso, ai, 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 pobreta. I ella mateixa, es veu que la van amenaçar fins tot dient-li que vas tallar perquè si no acabaràs muerta en un túnel com a la princesa Diana.
Oh,
sí, sí, no, la van amenaçar d'aquesta manera també.
Sí, sí,
sí. Home, ella ho ha dit, eh?
Bueno, el problema que hi ha aquí, el problema que hi ha aquí és que les amenaces que li han fet per telèfon les va gravar amb l'ajuda del senyor Villarejo, que sempre estava amb ella, no sé per què, però estava...
El senyor Villarejo està tot arreu.
Sí, 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 però les gravacions existeixen. Existeixen.
Està tot arreu ell i la gravadora.
Ell i la gravadora.
Sempre van junts.
L'havia amenaçat el cap dels serveis del CSIT espanyol, l'havia amenaçat.
I a CERI.
Fins i tot s'havia presentat a Londres, eh? I també l'havia amenaçat el rei. I aleshores el problema que hi ha és que les gravacions, ella les ha confirmat com a bones, i clar, llavors és una prova, i el jutge les ha admès com a prova amb el judici per amenaces. I llavors ja han exculpat els serveis aquests espanyols.
Hombre, com
no. Ah. O sigui, aquests ja no estan amb la causa. Al principi sí que estaven, però els han...
Jo que espero és saber com va el judici i veurem a quin és culpat i quin no és culpat.
Bueno, és que tota la defensa de l'emèrit és que quan van passar aquests incidents ell era inviolable. No, per això ha presentat recurs. Ara el que s'ha de fallar és si és inviolable o si Anglaterra considera que és inviolable o no. Perquè si no, aleshores està totalment encausat.
Anglaterra com Andorra van dir que la inviolabilitat, res. La persona que comès un delicte s'ha de jutjar i ha
clar,
de pagar la pena.
Clar.
No vinguis amb històries d'inviolabilitat.
Bueno, això ho diu la Constitució espanyola, no ho diu. No,
no la Constitució està... La Constitució.
No, el rei és inviolable.
És inviolable i ja està.
Amb l'exercici de la seva feina com cap de l'Estat, tenia inviolabilitat i no se'l podia investigar per qualsevol tipus de presumpte delicte.
I els xalets que llogaven a la costa de Màlaga, Marbella i altres llocs perquè pogués anar amb les seves amigues?
Els serveis aquests espanyols sempre han protegit els amorius del rei.
Bueno.
Sempre.
Tenia amorius?
No.
Home, segons el Correio Martínez Inglés, que tinc el llibre de Barcelona, se volia portar, en cataloga quasi 5.000.
Què dius?
5.000 incidents d'amor.
Ai, més que els poliglésia.
No, perquè esclar, és que aquest com que estava dintre dels serveis secrets, ha portat la comptabilitat dels dies que els serveis secrets han tapat amb incidents amorosos historietes del rei. Pues, Amantes no ha tingut tantes.
Pues escolta, haurà tingut un munt de fills, no?
No.
Clar, bueno, si els van matar per aquí...
De fet...
Estan fent l'autòpsia del de Girona.
Li ha sortit una germana, eh?
Sí.
Una altra, a Mèxic.
Sí, sí, bueno, aniran sortint, aniran
germana,
sortint, clar, clar.
De la mateixa mare.
I no estàs esgotat, físicament.
Li han fet l'autòpsia, dius.
Li estan fent, es veu que sí.
Encara li estan fent, doncs, no sé.
El volien incinerar, però es veu que no, li fan l'autòpsia.
Ai, mare meva.
Però vaja, que tampoc sabrem res.
Bueno, havia de sortir en un programa de televisió i el mateix dia es pren un vi, pom, li queda sec a la barra del bar.
Bueno,
on treballava ell.
Treballava.
Treballava
no, 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 és el, no, no és el que sí. Treballava ell, era un altre, eh? Era un altre que hi anava cada dia, es veu, però no és el que treballava ell. Però, bueno, aquí el problema és el de sempre, no? Que aquí, per tapar i per mantenir la monarquia i la unitat nacional, doncs és igual que se saltin les lleis, és igual.
Jo no sé si serà fill o no, però és que la retirada li té.
Sí. Home, sí. Sí.
Vull dir, bueno, físicament s'assembla.
El nas borbònic és molt característic.
El nas és inconfundible, sí.
Sí.
Sí, sí.
Llavors, no sé.
Però, bueno, aviam, busquem una mica la història de la...
No, busquem massa història.
D'abans dels Borbons i de quina família venen i què s'han fet durant les èpoques dels seus regnats i com han actuat. I llavors veurem que continuen igual.
Sí.
Bueno, la genètica no perdona. En tot cas, què li passarà al rei emèrit?
A veure, una cosa. Si la cort anglesa rebutja el recurs d'inviolabilitat dels seus actes, s'ha de presentar.
Així llavors, ja va fer-ho, eh? Ja va fer-ho, la cort.
No, però és que hi ha un recurs, ara hi ha l'últim recurs.
Ah, l'últim, ja va.
L'últim recurs, sí.
La pataleta.
Es veu que s'ha de veure demà.
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 Aleshores, s'ha de presentar a judici. I aleshores, esclar, la
història es presentarà
o no es presentarà?
Jo crec que no es presentarà.
Aleshores, per què va anar al funeral de la cosina?
Allà a Galícia li van dir... ¿Cuándo dará explicaciones? I ell va dir, amb una risa així sorneguera, va dir, ¿explicaciones de què? Vull dir, clar, tu creus que anirà a un judici? No,
no, no, jo no sé el que farà aquest senyor.
No, hi anirà. El que passa que allà veurem a veure de quin peu calcen.
Pues clar, a veure, quina reacció tindrà la cort anglesa amb una persona que es nega a declarar.
A veure.
Si li permetran declarar a través de, com fèiem nosaltres,
home, no vindràs, no vindràs expressament.
Home, hauria de venir.
Ja va anar per l'enterrament de la cosina.
Està molt lluny, aquest senyor.
Va anar a l'enterrament, sí,
ja,
home.
Clar.
Que viu lluny i té una edat, l'home. Tampoc està per tants trotes.
Pues estava la mar de maco saludant a tothom que el volia saludar, perquè es veu que la gent li fugia perquè no els hi fessin la foto amb l'emèrit.
El millor ja aquell dia li han de fer alguna radiografia o alguna cosa. Que
o de fumar de coll.
La cort anglesa, hi ha dos temes que són capdals i que a veure cap on tiraran. Per una banda, la inviolabilitat del rei. Sí. De si en aquells moments era inviolable o no. Bueno, però després hi ha una altra cosa, que és la inviolabilitat és dintre dels actes de la seva feina, els que corresponen a la corona.
Sí, sí,
però
sí,
clar,
sí.
Si fas un acte que és un delicte,
una amenaça,
llavors ja no ets inviolable, i això és el que els jutges anglesos suposo que tindran en compte, no?
Sí, sí.
Perquè per molt inviolable que siguis, si estàs fent un delicte, si mates algú, o si va... Bueno...
Jo pregunto per què és inviolable.
No, perquè
no,
diu
segons Espanya, sí,
no,
segons la llei espanyola, sí.
Però per què?
Perquè
aquí a Espanya, les corts van jurar el rei i li van...
Una llei feta a l'acabar la guerra.
La Constitució.
El 78.
Aquesta llei.
La Sagrada Constitució.
La Sagrada, exactament.
El 78.
Aquesta Constitució que volen fer jurar el senyor Puigdemont perquè sigui diputat.
Sí, clar.
Aquesta.
Bueno, això la Junta Electoral Central. El Parlament Europeu és el que té la paraula.
Ara ja estem canviant, eh? Però, bueno, no sé si et fotrà bronca la Sònia.
No dic res.
O me la fotrà a mi perquè ja he canviat.
No dic res.
La Constitució espanyola és rígida com una cotilla quan la Constitució s'hauria d'adaptar als temps. Amb emmendes i evolucionant.
Això seria fantàstic, però és impossible.
Però la Constitució espanyola també està al tema.
És inamovible.
Bueno, no, ja s'ha bellugat pel pagament del deute, donant prioritat al pagament del deute.
Sí, però quan volen se la salten, eh? No cal canviar res, eh?
Només una vegada oficialment per introduir l'emenda del pagament de la deute espanyola.
I la renovació del Consell General del Poder Judicial...
No està la Constitució. Això no.
Home,
això és un pacte. S'ha de renovar el Consell Judicial i ja està.
O sigui, el Consell General del Poder Judicial es renova per pactes.
Sí, però...
Entre els dos governs que posen els seus...
Com dos governs?
Ai, els dos governs.
Els dos grans partits que manen a tot
Espanya.
Però la Constitució permet que la cúpula judicial actuï i està encaducada? Això ho permet, la Constitució?
Hi ha alguna... Vosaltres l'heu llegit o la recordeu? Hi ha alguna cosa en contra?
Jo no.
Em sembla que no s'hi fica amb això, eh?
Bé, és igual. O sigui, i tant que sí. Perquè tot això depèn també del Tribunal Constitucional.
Però la Constitució l'únic que diu que tots els espanyols són iguals davant de la llei.
Depèn del Tribunal Constitucional. La formació del Tribunal Constitucional depèn de la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Però el Tribunal Constitucional no és la Constitució.
No.
Bueno, però,
actuarà amb la Constitució.
No, la Constitució és el llibret amb les normes. El Tribunal Constitucional és el que mira És... que ningú se la salti.
Antoni, Antoni, la Constitució diu que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne, eh?
Sí, exactament.
Sí.
Ah, això també ho diu, eh?
Digne,
sí. I això sí que ho diu la Constitució, eh?
Sí, però, ja però la propietat és privada d'Espanya, per tant, el que té diners la compra i el que no...
O sigui, ah, però, resulta que ho diu, però...
Clar.
Ho diu, però. Home, ho diu, però, doncs... Però. Bueno,
el govern haurà de fer vivenda social.
Però.
I donar, vale. donar vivenda al que no té mitjans, vale, per comprar-la.
Vale.
Sí, sí, és el que fa. És el que fa.
Això és el funcionament d'un país que no va.
Bueno, ha anat alguna vegada?
No.
Ah, vale.
Vinga, va. Jo. Anem a canviar de tema. El rei emèrit ja en parlarem, a veure com acaba la història.
El dilluns sí. que ve en parlarem, no?
I, sí. I molt llarga vida la senyora Larsen.
Sí, bueno, suposo que entre els anglesos i els d'Andorra, a veure si anirem aclarint algunes coses que aquí ja sabem, però que resulta que es van torejant, no? La justícia.
Normal.
No. Normal. A veure, Andorra també si es belluguen.
Jo encara penso que encara sortirà una cosa que dic, tothom ha tapat i ningú vol, tothom mira cap a l'altra banda, però el rei que venia contentíssim amb maletes plenes de bitllets que els comptava amb la màquina que tenia...
Tenia una màquina de comptar bitllets?
Ho diu la senyora Larsen, les declaracions que hi ha. Tenia una màquina de comptar... Ja s'havia dit això, eh? També ho va dir Villarejo, que tenia una màquina de comptar bitllets.
Fixa,
i que el rei venia dels viatges de fora contentíssim. Me han dado dinero, mis amigos, i tal. Amb unes maletes plenes de diners... I aleshores...
Vinga, suposo... Sofia, oi marisco, no?
Vinga, que surtin les amants, home.
Sembla surrealista, eh?
Ah,
sí. Ens n'estem enfotent i sembla surrealista.
No, home, no, per què
però
no?
Perquè
feia...
estan amenaçades o tindria represàlies.
Això ho feia el jefe de l'Estat, eh?
Home, i què no faran els que estan a sota? Si no, que el cap fa aquestes coses.
Això ho feia el jefe de l'Estat, eh?
Ai, vinga.
Sí, sí, sí.
I s'anava de campamentos.
I sí, i era
no.
això... I era soci de les protectores d'animals
de retirs espirituals.
Sí, sí, de campamento.
Com clar.
I a més, amic personal del Putin.
Ah, mira,
anava a caçar ossos.
Amic personal de tothom.
Sí, era simpatiquíssim.
Vinga, va, que ja m'altero amb el tema.
Sí.
Anem a canviar, anem a també un altre tema. Catela, anem cap a Egipte. On Ui. Es du, com bé sabeu, a terme doncs, aquesta precimera.
Sí.
De la COP27. I què solucionarem?
Res.
A mi, digueu-me pessimista, però em sembla que res. La resposta...
Clar, no, és que jo no m'ho veig igual.
El clima, no?
Aquesta, fa un any es van reunir a Glasgow i com estem?
Pues igual.
Estem pitjor, igual. Estem però... igual. Allà es reuneixen una sèrie de senyors que els envien als seus governs o a les seves empreses o les seves, el que sigui, fan bons propòsits, oh, sí, sí, està molt fotut, i han decidit que Europa s'escalfa el doble que la resta del món, per exemple, o que els últims 8 anys són els mesos de més calor i, per tant, contra això no hi podem fer res, i, bueno, i que, bueno, que ja veurem
el
que
fem. I es parlarà sobretot del polèmic tema de que els països rics i contaminants han de pagar els vulnerables.
Sí. Això
que sempre s'obre el debat amb el tema.
Sembla que sí, que això s'ha decidit que sí, que serà així, però si voleu d'aquí un any en tornem a parlar i veurem quantes coses d'aquestes s'han complert.
Per això ja, ja feia molt temps que ho deien els ecologistes i ningú els hi feia cas. Eh?
Ahir hi havia una notícia a La Vanguardia que segurament haurà passat per alt i que a mi em va posar els pèls de punta. Xina està processant l'atmosfera i està guardant... no sé si han començat ja, a guardar tonelades i tonelades i tonelades de nitrit carbònic liquat. Bueno, liquat o solidificat. El treuen de l'atmosfera i el guarden en res. Sempre s'havia dit que es podia fer a l'espera de trobar-hi una aplicació industrial en nitrit carbònic.
Si no se n'espera, se'l deixarà tot a cop.
No, no, es pot fer. Entre altres coses, es pot fabricar fins i tot gas natural amb nitrit carbònic. Es pot fer. El que passa és que no hi ha tecnologia, la tecnologia dormia, perquè com que era més barat el gas natural que sortia de terra, perquè... És igual que l'energia nuclear. No ha evolucionat. Doncs Xina està amagatzemant immenses quantitats, o té el projecte d'amagatzemar, de nitrit carbònic de l'atmosfera. I em va deixar glaçat.
I això per què?
Bueno, per treure anhídrid carbònic de l'atmosfera, que és un dels responsables del calentament global.
Ja, bueno.
Sempre es diu que amb la revolució industrial i la crema de combustibles i tot, enviem anhídrid carbònic a l'atmosfera, l'anhídrid carbònic reté la radiació infraroja del sol i aleshores s'escalfa l'atmosfera. I és un dels factors clau de l'augment de temperatura del canvi del planeta. Uh-huh. Després hi ha altres factors, com són, per exemple, l'ozono, que pot destruir l'ultravioleta, les núvols de pols, cendres i demés, que et fan com una espècie de paraigües. Llavors la Terra es refreda. Hi ha molts...
O sigui,
els òxids de nitrogen, els òxids de nitrogen que emeten els cotxes, que cada vegada són més eficients, però cada vegada produeixen òxids de nitrogen en més quantitat, quan els motors estan...
En tot
més...
cas, això, Antoni, seria interessant també que els hi expliquessis a ells, aquests de,
de la COP27. Jo no tenia idea
de la COP27, perquè jo em sembla que no tenen ni idea
de com... Jo no tenia idea de que Xina estava emmagatzemant, no tenia projecte d'emmagatzemar anhídric carbònic, però megatonelades, vull dir, tenen aquest projecte. Llavors, clar, Xina unilateralment el que està fent és un tractament de l'atmosfera.
Però això, quantes megatonelades s'haurien d'acumular de tot el planeta?
40 megatonelades, em sembla que deia La Vanguardia. Està a La Vanguardia d'ahir.
És com aquell nen que volia buidar el mar amb una petxina, anava traient
aigua.
Bueno,
és una cosa similar.
Bueno, clar.
El que passa, amb aquesta diferència, el que passa és que a l'anhídric carbònic en aquest moment no té aplicació industrial. Sí, hi ha moltes aplicacions industrials, l'anhídric carbònic, per refrigerar i tot això, no? Però... com que no donen ni una puntada sense fil, vés a saber per què estan guardant anhídric.
És qüestió d'anar ja a preguntar-los.
Sí. Vinga, mentre vas i els hi preguntes, continuem parlant de la Xina.
La notícia era d'ahir, i jo com a químic em va sorprendre, per això ho comentem ara.
Continuem parlant de la Xina, perquè com bé sabeu hi havia un coet allí, un d'això que ens va parlar malament a collonir a tots.
Sí.
Bueno,
Barcelona, sobretot els retards que va patir l'aeroport, no?
Van suspendre el trànsit aeri durant de matí al Prat,
Mare meva.
No, va ser una hora i pocs minuts.
Una hora i pocs minuts, sí. Però no, 100 i pico vols,
La distorsió que et causa després t'afecta tot el
100 i pico vols amb retard,
Sí, retard que després han de sortir, que interfereixen els altres vols i tal i qual.
Sí, sí, clar.
Són aquelles coses que no passa res, però que et deixen amb el dubte i et fan pensar...
Perquè en teoria, tenen un controlador, els coets normalment, que poden controlar on cau exactament.
Ja, ja.
El coet.
Però es veu que aquest xino, per estalviar-se... diners, no hi havia, no estava del tot feta la cosa.
No hi havia el dispositiu.
Exactament.
O sigui, que no va... Senyor, clar.
Això és molt correcte quan és el satèl·lit o satèl·lit de comunicacions o de més que està en òrbita i amb el temps van baixant, perquè van caient, té una certa resistència i van caient, aleshores sí que poden fins i tot arribar a dirigir-lo a distància, perquè caigui en una zona despoblada. Però el que eren aquestes restes eren del propi coet que va posar el satèl·lit en òrbita.
Que sí, però que no disposen d'aquesta tecnologia perquè era més econòmic.
Però és que no fa gaire. Un satèl·lit rus que portava un petit reactor nuclear es va estavellar al Canadà i els americans han tirat molta xatarra també que ha entrat a l'atmosfera.
Bueno, clar, però...
Això
però
no és la primera vegada que passa,
Escolta, i quin tio que demà no hi haurà un altre coet d'aquests sense aquesta tecnologia...
És la carcassa, això no hi ha tecnologia que valgui.
Bueno...
És igual, però 23 tonelades de xatarra.
Però clar, a veure, és que no és...
Si cau sobre roda... Ja m'explicaràs, no?
Podria ser que alguna petita part no es cremés a l'atmosfera. Imagina't,
si va caure al Pacífic. Va caure al Pacífic, al mig del Pacífic. El coet aquest i les restes de xatarra van caure al mig del Pacífic.
Sí.
Sort que van caure al mig del Pacífic i va carregar-se no sé quantes tonelades de peix.
Clar, imagina't.
Però si arriba a caure a terra,
jo sempre he dit aquí...
Aquest és el gran perill,
Sempre he dit moltes vegades que a mi em fa molta por el nen aquest de Corea del Nord, no? Que sembla que jugui, que jugui amb la màquina Nintendo, no? Que jugui a Madelman, no?
Sí,
el tio... És que, no sé, fa por,
No saps per on agafar,
Fa una mica de por. I igual aquest un dia diu, tireu...
Vinga.
A lo millor fa propaganda perquè els russos li comprin els coets, que ja li compren.
Sí,
Igual que Iran, que ven drons a Rússia.
Sí, però ara diuen que els drons aquests els hi van vendre, però abans de la guerra d'Ucraïna, que ells ho tenien allà, i ja està, no?
Esclar, sí.
Vinga, anem a Ucraïna.
Ai, pobres.
Jo no aniria.
Pobra gent.
Perquè
la veritat, allò deu ser...
Ja parlen d'evacuar Kiev, que Kiev té 4 milions d'habitants, en queden 3 ara. Bueno. I parlen d'evacuar els 3 milions d'habitants.
Com s'allarga, això?
Segons diuen, a Rússia ja estan buscant un substitut a Putin. Diuen, eh? Diuen males llengües. El que passa que no poden dir-ho gaire fort perquè el primer que ho diu desapareix. No?
Sí. Bueno, el militar, però... aquel militar que van depurar recentment també ha mort?
Sí.
És el que fa número 13, no?
Sí, sí.
O sigui, que vol dir que se'ls elimina tranquil·lament, no?
És sí, que ja...
Ser princesa avui en dia o militar a Rússia aquests... té poc por vindre.
Els serveis aquests de Rússia funcionen molt bé, també.
Bueno, la KGB fa por, eh?
Bueno, funciona molt bé, per
sí,
això
sí,
dic,
sí, sí,
que
clar.
Hi ha un que es posa tort i els
sí, 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 no,
les deixen de seguida.
Sí, sí, els serveis aquests espanyols es dediquen a perseguir senyores, però els serveis aquests russos fan por, eh?
Vosaltres,
igual que els israelites,
vosaltres
eh?
Sabeu on és aquell tal Navalny, que és aquell noi que també era un opositor al règim.
Està a la presó,
que,
no?
Que, bueno...
Algú l'ha vist?
Algú l'ha vist, sí.
Sí, també està en una presó russa, no és cap garantia.
Sí.
De
sí.
Supervivència, no?
Això mateix, no? O sigui, que allà el que aixeca una mica la veu en contra, doncs ja sap el que li toca, no? Per tant, això és molt difícil saber, però el que està claríssim és que jo penso que el Putin, almenys a la vista de les coses que van passant, dona la sensació com si estés perdent la guerra, no? I el que no pot permetre ell és presentar-se davant dels seus ciutadans dient que ha perdut la guerra. Això no ho farà mai, no? Abans...
Però està fent l'Eva Centra, condemnats per robatori a les presons i tot, eh?
Lo dels referèndums aquests...
I narcotraficants, eh?
Lo dels referèndums aquests, els territoris ocupats, això no cola, no hi ha cap país del món que li accepti, no? I tot plegat, doncs, va reculant, tiren, ara resulta que ha agafat els presos amb condemnes més altes,
sí, sí.
I els mobilitza i diu, escolta, així sortireu de la presó, però heu d'anar a tirar tiros. Home, però bueno, això, jo penso que això ho fa una persona que està molt desesperada, que voleu que us digui, no?
I parlàvem malament del Gorbachev. I d'aquell senyor de la taca.
Els russos parlaven malament del Gorbachev, però a Occident va ser l'home que va acabar amb el perill dels Estats Units, que era el comunisme.
Bueno.
Cuidado, el comunisme. Rússia és un país hipercapitalista, eh?
Vinga, va, que hi ha altres temes
salvatge,
i si
no,
no en parlarem. Anem a veure com està gestionant Itàlia els immigrants des que va entrar...
La Meloni.
La senyora Meloni.
Bueno, té un equip, la senyora, té socis, el govern. Té Berlusconi i té Salvini. I els ha de contentar.
Això és el que jo vaig dir el dia que va guanyar. Cuidado, perquè els socis que té fan una mica de por, eh? Té el senyor Salvini i l'altre.
Berlusconi.
I el Berlusconi. De totes formes, ella, el primer dia que ja va fer el seu discurs públic, va dir que de feixista no en tenia res i que no era una fervent seguidora de Mussolini. Això ja ho va voler deixar clar. Diu ella, eh? Cuidado, diu ella.
Diu ella, però després, en Salvini no deia el mateix.
No deia el mateix. Però ella, bueno, ella ja s'ha distanciat de Salvini, de moment, amb aquesta declaració. I després també va dir que era una europeista convençuda i que ella estava del costat d'Europa a la guerra d'Ucraïna, també, cosa, i que d'amistat amb el senyor Putin, res. O sigui, això és el que diu. Una altra cosa és el que després veurem que fa, eh? Cuidado, eh? Però de moment ja ha marcat distàncies. No és que l'estigui defensant, eh? Cuidado.
No,
però
és que amb el deute que té Itàlia no li queda més remei que ser europeista, eh?
No l'estic defensant, però vull dir, són coses que van una mica en contra de la fama que ella tenia el dia que va guanyar.
Però és que Itàlia sempre ha tingut deute.
I sempre la tindrà.
Sempre ha tingut deute, Itàlia. Perquè compta que la part del nord, d'alguna manera, manté el sud.
Sí, sí, sí. Itàlia equilibrava les comptes amb un organisme que no existeix.
Exacte, i llavors, per això, moltes vegades, i fins i tot es va organitzar, i que em sembla que l'altre dia ho vaig comentar, aquella revolta, que em sembla que va ser per l'any 2003, ara no recordo quin any va ser, pels voltants del 2003, que van fer que posaven aquell tren que anava del nord al sud i que deien que en aquell tren havien de pujar tota la gent del sud i enviar-los cap a baix. Aquesta és la cosa que es va fer.
Sí, 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 sí. La Liga Nord, bueno, aquelles històries de la Liga Nord.
Hi havia allà altra gent, no, ficada.
És un país molt característic, Itàlia, sí, sí, sí.
És molt especial.
Però la senyora Itàlia en aquest moment té problemes econòmics tan seriosos com Espanya o més, perquè és més gran, i la senyora Meloni ha d'obeir, bueno, ha de seguir les instruccions d'Europa, no es pot desmarcar, no té capacitat.
Vinga, que vull parlar d'una altra política amb carisma, que és el senyor Trump.
Ah,
bueno. Que l'ha tornat a liar, que és estrany, no?
Sí, sí.
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 Sí,
per
home.
Què?
Sí, sí.
No m'he enterat, jo.
Bueno, demà és el dia que hi ha les eleccions, em sembla, sí, de meitat. O sigui, la
es renoven,
de
mig mandat. Es renova la Càmera.
El Senat, em sembla.
El Senat i també el Congrés.
La Càmera
el
de Representants.
També,
Doncs bé, com bé sabeu, està al final d'aquesta campanya. Sí. I ell, doncs, l'ha enfangat, seguint la seva tònica, que,
Sí, per, bueno, aquest és com els corcs, no?, que aprofiten la debilitat de l'adversari.
Doncs
no?
Va tornar a fer servir maneres agressives, sí, també ho titula La Vanguardia, sí, però... i va embestir amb males paraules i to insolent i groller contra el president Joe Biden i un rival polític republicà.
Es veu que el senyor Biden es veu que està amb una mica d'hores baixes, primerament perquè és una mica gran, ja té 80 anys, sí, i sembla ser que la vicepresidenta, la Kamala Harris, tampoc no despunta massa o no surt massa a la llum pública.
No surt, eh?
I aprofitant aquesta circumstància, el senyor Trump diu, ara és la meva, i ha tornat... I ha hagut de sortir el senyor Obama, sí, a fer una mica de costat al senyor Biden per a veure si li dona una mica d'empenta, perquè si no els demòcrates estan molt amb capa caiguda, no? I si guanyen els republicans aquestes eleccions, llavors el senyor Trump ja ho té tot guanyat un altre cop, no?
Clar, però bueno,
America first.
Però sí, parlàvem d'Itàlia amb la senyora Meloni, però és que als Estats Units també passava el mateix.
Lo mateix.
Perquè, sí, bueno, jo el que m'estranya dels Estats Units és quan veus, per exemple, el Senat, el Congrés, el no sé què, i dius, el més jove deu tenir...
200 anys.
75 o 80 anys, el més jove.
És lògic, si arriba amb la teva capacitat econòmica, un nano de 26 anys, em sembla que hi ha... Has de tindre edat mínima 30 anys.
És igual, però...
Però llavors no té prous diners...
Però les persones que estaven amb en Biden l'altre dia i amb el, sí, sí, i amb l'Obama, que hi havia públic, hi havia de totes les edats, sí, els que estaven donant recolzament a tot aquest tema eren de la recència geriàtrica de no sé on. Sí, sí. Però, vull dir, que llavors això és molt, molt trist. I, a més, tots són d'ultradreta. Sí. Això sí, amb l'ajuda de Déu. Sí.
Estats Units tots són...
Amb l'ajuda de Déu.
Estats Units no hi ha esquerres.
Són tan ultracatòlics,
sí, sí, sí,
però
sí,
ultracatòlics,
sí, sí, sí,
que amb l'escopeta poden tenir l'escopeta i matar...
Amb l'ajuda.
Amb l'ajuda de Déu. Sí. Gràcies a Déu. Vull dir, aviam, és absurd. Estats Units és un país absurd. Aviam, a Texas, imagina quina llei tenen, fa riure. Hi ha una llei que diu que no permet que les persones a casa seva tinguin més de 6 consoladors sexuals. En canvi, sí, escopetes poden tenir les que vulguin.
Sí. Ah, mira, sí, que bé. Sí, sí.
Bueno, hi havia una època que segons quines seccions sexuals fetes a casa amb la intimitat eren motiu de delicte. Bueno, hi ha alguns estats que sí, si t'enganxen infraganti a casa teva practicant sexe de la manera heterodoxa...
Que facin una llei que digui això dels consoladors.
És un estat federal, això és a Texas.
Bueno, però què? Però és un estat federal.
Bueno, l'han votat ells, tu.
I l'ha fet la seva llei. Però bueno... Que aquestes coses passin a ple segle XXI, amb la modernitat i amb les coses que volem, i la joventut que tiri endavant, així no anem bé. No anem bé.
Vinga, anem a l'altre tema actual.
El problema és aquest, no? Que es puguin tenir consoladors, però escopetes pots tenir les que vulguis.
I què venen a comptar-les? A comptar els que tens?
Acabem aquest tema, però hi ha una cosa. Es renova el Senat, si tinc entès. Hi ha 100 senadors. 2 per estat. 2 senadors per estat. Espanya, el Senat, quan són? 300 i pico, és el cementiri d'elefants. Quants hi ha? 300?
Sí, per ahí.
Sí, però sí.
Ara exactament.
No cal fer comparacions.
No cal, exacte.
Perquè, a més, els senadors americans són tan rics que es paguen ells la seva carrera. Per això el Trump va ser president dels Estats Units, perquè es va pagar ell la carrera electoral.
Clar. Si tens molts milions, endavant.
No aquí, que encara, a lo millor, el teu avi era amic d'en Franco i encara continues.
Ja.
Sí. Sí, vale.
Vinga, anem a parlar també d'un tema que vam parlar aquí en el programa de tecnologia al dia, evidentment, però el senyor Musk, que ha comprat Twitter i ha arribat matant, no podem dir. Ha entrat per la porta gran matant.
Bueno, hi havia aquella frase, líbrenos Dios de los mártires y de los dioses. I el senyor Musk, em sembla que és tan ric, que s'ha pensat que és Déu.
Bueno, sí, que faci el que vulgui.
No, que faci el que vulgui, veritat, no. Fot unes estrabades a l'economia que ja veuràs.
A la borsa, el tema de Twitter ha caigut a zero.
I veurem Tesla, que és la seva gran empresa, també. Aquests americans pugen com l'espuma i baixen
aquest
com...
Aquest és el que ha despedit, no?
Sí, de moment ja ha despedit els 29 no? treballadors que treballaven a Espanya, ja estan despedits tots 29, amb un correu electrònic.
Un correu, correu electrònic. Però ell ja ho va dir, que ho faria per correu electrònic.
A partir de demà
no
ja, no,
que
ja no cal que vinguin.
En cap empresa, eh? No tindria que estar permès.
I ara la legislació espanyola s'enfrontarà amb l'americana?
No, amb l'americana no s'enfrontarà.
No s'enfrontarà pas.
En tot cas es posarà en contra de Twitter i d'Elon Musk.
Bueno.
Perquè, veiem, la fàbrica de cotxes. Jo segueixo un senyor que té un taller, em sembla que vaig comentar l'altre dia, a Aranjuez. Ha tingut dos judicis contra Tesla i els ha guanyat ell. Té un taller de cotxes i els ha guanyat ell. Perquè ell és usuari de Tesla i té un Tesla. I ha tingut molts problemes. I he vist com estan fets els cotxes, que són una autèntica castanya, i ja està.
O sigui, que els cotxes... s'ha carallat contra...
O sigui,
contra
Tesla
fabricant.
Tesla el denunciava i ell va dir, vale, doncs som-hi, anem a judici. I ha guanyat els dos judicis.
Doncs pues mira que són caríssims. Què n'han fet, a Espanya o als Estats Units, el judici?
Aquí a Espanya.
A mi em costa pensar que hi hagi una persona que tingui 44.000 milions de dòlars. És que, o sigui, hòstia, com ho ha aconseguit?
No, ja hi ha gent d'aquesta, allà.
Ja n'hi ha, no? Hi ha més d'un, no?
Bueno, el que passa és que aquest es creu que és Déu.
44.000 milions és allò que dius, home, és que ja se me'n va una mica al cap, no? Dius, no sé... com els deu haver treballant, no crec. No.
Aquest és el que va enviar un Tesla a l'espai, no? Amb un coet.
Sí.
Home, clar, si és el Tesla, pues el Tesla és d'ell. El Tesla és d'ell.
Si una persona l'has d'analitzar pels fets, em sembla que és perillós, eh?
No sé si és perillós, però que és absurd el que fa i el que manega. I, a més, de totes formes, dins de la història, els més contents són els que van vendre-li el tema de Twitter. Perquè tenen 40.000 milions...
Ai, clar, la mortera d'aquesta, sí.
Però ara diu que cobraran, eh? Cobraran 8 euros per cada...
Hi ha països que ja ho fan. 8 dòlars.
8 dòlars per tenir el Twitter, el premium, eh? Diguem, el Twitter premium.
No? Per tenir la verificació.
Una mica... Sí,
sense publicitat i tot això, no?
Sí. O sigui que 44.000 milions, res, d'aquí res, pot duplicar això, no? Suposo.
El micro, que l'has perdut.
Sí.
No, el que passa que...
D'aquí 4 dies pot duplicar, perquè... 8...
De moment els ingressos han baixat en picat.
8 dòlars, sí, però 8 dòlars multiplicat pels milions d'usuaris de Twitter, no sé.
Però qui pagarà per la verificació? Va, no tothom pagarà, no sé.
La gent és molt refractària, pagar per l'ús de...
Jo no tinc Twitter, de la xarxa. I de moment no penso tenir-lo.
No, jo tinc Twitter des de l'any 2007.
Vinga, que acabem amb una recomanació d'una sèrie.
Us recomano la sèrie de Netflix Notre Dame. És la sèrie de quan es crema la...
De l'incendi de
Notre Dame. Fantàstica, de veritat.
Molt bé,
és un homenatge als bombers, però està molt ben fet. Us la recomano,
París,
eh?
Sí, molt bé.
I és una sèrie, eh?
És una sèrie, sí.
Una sèrie de 8 capítols, sí. Molt interessants.
Una minissèrie, però molt ben feta,
amb tot una trama, al darrere.
Us en doneu compte que no se'n parla de Notre Dame? Quan es va cremar, si va haver molt rebomboll.
Ara no.
París està en reconstrucció. En 2 anys tenen els Jocs Olímpics. Però no noteu que no hi ha notícies de Notre Dame, com va la reconstrucció? No hi ha. És com si...
Bueno.
Ser en França és raro, perquè és una joia turística.
Tampoc hi ha notícies del rei. De l'emèrito.
Home, déu-n'hi-do,
Home. La gent era a fora. La gent era a Andorra i Anglaterra, al Regne Unit. Però aquí...
Les coses, quan són notícies, són notícia, i al cap de 2 dies ja no...
Bueno, Andorra veurem quan vagin a jutjar el Rajoy.
En fi. Tornem dilluns que ve.
Van estar 2 dies.
Tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.